Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Sant Sadurní acollirà demà la tercera edició de Territori Efervescent, la trobada d'elaboradors emergents de vins escumosos que terra a Cal Fero, Eno Botiga, i que avui volem conèixer de primera mà. Així que tornem a Ràdio Sant Sadurní, on l'Eli Jiménez ja ens espera, molt ben acompanyada, oi?
Doncs efectivament, molt ben acompanyada aquí als estudis de la ràdio, amb el Xavi Roig de Cal Fero, amb l'Aurora Carafí de Vinya Lluny i amb l'Albert López del celler Esteve i Givert. Molt bon dia a tots tres, com estem?
Bon dia.
Amb el Xavi ens coneixem, col·laborador del programa, amb aquest maridatge mensual que fem. I Xavi, ara ho deia la Sílvia, Territori Efervescent, arriba demà, tot a punt ja...
Tot a punt, una mica de nervis, però ja és això, si no hi ha nervis no van bé les coses. I és un tercer any, també ja s'està consolidant i fa que estigui a punt. Ja està tenint molta bona rebuda, tant dels cellers que van decidir participar, que ja fa dies que ho estem movent, doncs que tenim 20 elaboradors, i també doncs, amb el públic, que ja estem quasi amb l'aforament, que ens queden 10, fem dos torns i ens queden unes 10 places a cada torn, que vull dir que la cosa ja està ja està en marxa i a ganes de tastar bombolletes.
Ara parlarem de l'essència de Territori Efervescent. Comentaves una vintena de cellers, una vintena de projecte, 4 noves incorporacions. Això sempre és important dir-ho, perquè que sumin projectes és important.
I més que n'haguéssim pogut haver, el que passa és que també estem una mica limitats per l'espai, també fem una miqueta de tria de que coses que creiem que són productes que valen la pena i que dintre del món de les bombolles se'n sent a parlar o se'n sentirà a parlar, diríem, que són projectes nous i que doncs, ens donen confiança que seran projectes que tindran una llarga durada. Llavors, és una mica també descobriments. Nosaltres intentem de fer descobriments des de la botiga, el nostre equip està doncs, tastant coses i descobrint coses, i una mica és compartir aquests descobriments que fem amb el món de les bombolles. Una mica doncs, els participants venen a veure què els oferim de nou i quin és el descobriment. I llavors, una mica, doncs, és això que clar, dius, ja portem 2 anys amb els mateixos elaboradors i doncs aquest any hem d'incrementar, però clar, tampoc no volem deixar cap de fora, perquè és que tots els que hi ha ens agraden molt, i llavors anem amb aquesta idea, i aquest any per això hem intentat de fer un espai una miqueta més gran per poder-hi encabir una mica d'aforament, perquè l'any passat vam acabar les places de seguida, tant de cellers com de participants, i llavors ens fa que aquest any doncs, canviem una miqueta la ubicació, sempre a les instal·lacions de Cal Fero, perquè és casa nostra, és un lloc que respira ambient de vi, i llavors doncs, també doncs, ens agrada, i també doncs, és un lloc una mica Cal Fero, és un establiment clàssic que aquest any fem 90 anys, però també volem donar veu a les coses més noves que ens estem actualitzant, i llavors volem estar una mica al dia de tot el que està passant doncs, al nostre territori. Per això doncs, fa 3 anys vam crear el Territori Efervescent, perquè veiem que hi havia una efervescència de nous elaboradors, nous projectes, ganes de fer coses i sempre amb el món de les bombolles, que és el que ens agrada i que portem a la sang aquí a Sant Sadurní una mica, és això que ens agrada fer i transmetre.
Aquests nous projectes són l'essència de Territori Efervescent. 2 torns, oi?
Sí, perquè volem que... és una fira, no és una fira per venir a menjar, per venir... No hi ha menjar, vull dir, tenim els palets de pa, que és una fira pensada doncs, per públic particular, però és una fira i professional. El que passa és que és una fira normalment que seria es faria en format professional, de que donem, doncs, entres i tens una copa, i donem també ja una escopidera, perquè, doncs, i la idea és que es pot tastar tot, i els cellers només serviran una petita quantitat a la copa amb la idea de que es pugui tastar tot. No hi ha límit de tast, però el que no omplirem serà cap copa fins dalt, sinó que el que volem és aquesta cultura de vi que es vagi doncs, coneixent, i sobretot fem els 2 torns perquè es pugui parlar amb tots els elaboradors, que el gran avantatge que hi ha és que tens el que està a la vinya podant, el comercial, l'enòleg, el propietari, bueno, tot és una sola persona, que és la que està allà servint les ampolles. I llavors, clar, et trobes que és una experiència maca per conèixer els projectes, per això també fem els dos tots, perquè es pugui parlar amb tothom i que tothom pugui conèixer aquests 20 projectes que hi ha, que tots tenen unes particularitats especials, úniques, que el diferencia. Dius, va, 20 cellers, tots són iguals. No, és que és una passada perquè tastes i cada celler, és o el producte que ofereixen, tot és diferent. I l'única... D'això és que tots tenen bombolles, però és l'única semblança que hi pot haver, que és una cosa maca i que sempre jo, una mica, sempre que fem tastos de vins escumosos, sempre dic que els escumosos són super... que no són avorrits, que molta gent es pensa que són avorrits, que tot és igual, sempre tastem i, en canvi, no, hi ha una diversitat increïble i hem de... bueno, no sé, és que jo sempre estic amb el mateix, que sempre estic potenciant i dient bombolles, que és una passada i que es gaudeix molt. I llavors una mica, doncs, hi ha cellers més clàssics, de tot el, que estan superbé, i llavors aquí també estem donant la visió. I és que això ja, bueno, és un món molt bonic.
Mm-hmm. Parlaves d'una cosa molt important, que és de la quantitat de projectes nous que tenim al territori, encapçalats per gent molt jove, gent amb moltíssimes ganes. Aquí en tenim dos exemples, aquí a la ràdio. Vinya Lluny i Esteve i Givert són dos dels exemples. Estaran a territori efervescent. I abans de continuar parlant, a mi m'agradaria conèixer una mica aquests dos projectes, com s'inicien, com és el vostre dia a dia, no? Amb això que deia el Xavi, no? Que al final ho feu tot vosaltres i sou tot... totes les peces, no?, d'aquest projecte.
Amb l'orquestra, ja. Sí, sí.
Home i dona orquestra, sí. Sí.
Bueno, doncs, Vinya Lluny neix una mica... neix el 2020, mm-hmm. Bueno, per inquietuds, no?, per voler... moltes ganes de voler exprimir el suc de raïm de casa i de xarel·lo, en aquest cas. Estic elaborant només xarel·lo. I just el vaig començar fent un vi tranquil i el 2021 em vaig animar a fer un ancestral, perquè a casa som cavistes i les bombolles les porto a la sang. Llavors no hi havia una altra manera que no seguir ampliant la gamma i no posar bombolles. I bueno, l'ancestral per mi és una manera divertida de fer bombolles. A mi m'agrada molt, disfruto molt fent-ho, perquè... ja us dic, estàs a mitja barem embotellant, és com tot molt caòtic però molt divertit, i res, amb xarel·lo, que per mi és la varietat estrella, situats a Sant Jaume Sesoliveres, una zona molt maca, i res, molt contenta de formar part del territori efervescent aquests 3 anys que porten, perquè és una fira que, bueno, cal fer-ho a casa i és molt, molt interessant, molt interessant, sí.
Albert?
Doncs nosaltres, Esteve i Givert, estem als Casots, en una masia al mig de la muntanya, que és Cal Panxa, i és un projecte que comencem amb la meva parella, la Laura i el meu sogre, que són realment qui han viscut i han criat i s'han criat en aquella masia. Són viticultors de tota la vida, i nosaltres potser som un projecte un pèl més... no tan jove. El 2009 vam començar a fer microvinificacions perquè vam voler tornar a ser elaboradors. Havíem sigut elaboradors feia molts, molts anys, com la gran majoria de masies i pagesos viticultors de la zona, que per diferents circumstàncies van tenir que deixar de ser elaboradors per vendre raïm. I el 2009... amb la meva arribada a casa, vam fer el pas de tornar a ser elaboradors. I mica en mica hem anat fent diferents vins, coneixent una mica les nostres vinyes. I l'any 2016 vaig conèixer els vins elaborats amb mètode ancestral. I em va semblar un mètode que congeniava molt bé amb la meva filosofia de treballar la vinya i el celler. I el 2016 comencem a fer un ancestral de macabeu i de xarel·lo, el blanquet. I ara n'estem fent un parell, que és el blanquet i la Vien Rosé. Treballem molt amb... bueno, el blanquet és macabeu i xarel·lo, i la Vien Rosé és sumoll blanc i negre. I, bueno, molt contents de poder participar en aquesta fira tasta a Cal Fero i que segueixi comptant amb nosaltres cada any. És el tercer any que hi serem. I és, bueno, penso que això, que és una fira molt interessant perquè tindràs 20 projectes amb 20 realitats diferents, amb 20 històries al darrere diferents, i tenir-les totes juntes i poder-les conèixer en un parell d'hores, hora i mitja, no sé quan duraran els torns, no ho tens tot cada dia. És molt interessant.
Xavi, parlàvem de vins ancestrals, ara et faig la nota per als nostres oients. Recorda'ls i què són els vins.
No, els escumosos amb el mètode ancestral... bueno, la fira, molta gent es pensa que és una fira d'escumosos ancestrals. No és una fira d'escumosos ancestrals, perquè hi ha, potser dels 20, hi ha 4 que són elaborats amb el mètode tradicional, que el mètode tradicional és que tu tens un vi ja fet i llavors amb aquest vi hi afegeixes sucre o mos per fer una segona fermentació, que és el mètode del xampany, del cava, doncs és el mètode clàssic o el mètode champenoise o tradicional. Però després, doncs, fa relativament poc s'ha redescobert que hi havia, doncs, un mètode que és de que, bueno, es va pensar de crear un mètode de que tu tens el mos que està fermentant al dipòsit, tens el suc del raïm que s'està convertint en vi, i llavors normalment està amb la tapa oberta perquè el gas marxi, i llavors sempre que hi ha una fermentació genera gas. I aquí, en aquest cas, el que es fa és que està fermentant amb la tapa oberta del dipòsit, i abans de que acabi de fermentar, s'embotella perquè acabi la primera fermentació dintre el dipòsit. Tenim un gas que ve propi del suc de raïm de la primera fermentació. I llavors fa que siguin, normalment ens podem trobar amb algun productes bastant joves, que ja de seguida estan molt fàcilment acabats, i altres que cada vegada s'està investigant més i descobrint coses, que et pots arribar a trobar productes de 3-4 anys. El que passa que és això, la història que deia l'Albert, hem començat fa poc, i entre el bonic és que entre els diferents elaboradors n'estan aprenent a tastar, perquè és que el món del vi diu, l'Albert, no, som del 2009, dius, ostres, som vells, no som vells,
som
molt joves, és que amb el món del vi, clar, només pots fer una experiència a l'any, i llavors és la gran dificultat que necessites poder experimentar més, i ara, doncs, també aquesta efervescència que hi ha, tot aquest col·lectiu Vida Penedès, diferents elaboradors de per aquí, que s'estan, doncs, també s'estan compartint una mica les maneres d'elaborar, perquè és una elaboració, doncs, una mica complicada, o que no tens uns paràmetres clars, i com també deia l'Aurora, que toca embotellar amb mitja barema, i això, doncs, normalment sempre l'embotelladora a l'època de barema està en un costat, a l'altre costat del celler, i en canvi aquí et toca, doncs, treure-li la pols i activar-la, doncs, el dia de en plena barema. Llavors és... Però bueno, el que trobes és que són uns productes amb una bombolla molt fina, molt delicada, i molt fàcils de veure i molt agradables. Però bueno, és maco de veure també les diferències, i una mica amb el territori és el que buscarem, doncs, que es vegin diferències entre productors. I la majoria de projectes nous són amb ancestrals, per això, doncs, són 16-4 és l'equilibri que tenim. I bueno, una mica seria això.
Aurora, Albert, ara explicava al Xavi que entre vosaltres hi ha molt contacte entre aquests nous projectes. Parlava del vi de Penedès. Nosaltres aquí, al Penedès en Xarxa, fa un parell d'anys que vam presentar el projecte. Seguim molt a prop el que aneu fent. Suposo que poder treballar colze a colze, poder anar parlant entre vosaltres, que sí, fa que hi hagi una nova tongada, no? Una nova generació i una nova manera de treballar en els cellers, que això no s'havia vist fins ara, no? Aquell individualisme d'abans, ara s'ha reconvertit en aquesta manera de treballar en xarxa.
Jo a mi això m'agrada molt. Jo sempre ho explico quan tinc visites, quan venen gent de fora. Explico que en el Penedès, parlo del Penedès perquè és el que conec, però sé que és bastant general a tot arreu, les noves generacions hem après a sumar i a ajuntar-nos i a compartir, i que això ens fa anar endavant. I que això és important per projectar un Penedès a fora, per sumar, per créixer, per aprendre, per compartir aprenentatges. Tot això és molt important. I la lluita individual, bueno, doncs cadascú pot tenir la seva, però la important ha de ser la col·lectiva. I des de Vida Penedès, doncs, hem aconseguit sumar forces, unir-nos i intentar treballar una mica pel territori.
Sí, s'ha apartat una mica aquests egos i estem fent sinergies molt xules. Jo... he vist l'Albert a diferents cellers durant la barema, donant un cop de mà sempre, i bueno, m'emmirallo molt amb això, no? En fer col·lectiu, en ajudar-nos entre nosaltres. Fa'ns falta una embotelladora, doncs es pregunta aquí qui la pot deixar. Bueno, qualsevol cosa, saps que tens a molts companys que estan disposats a ajudar-te. Llavors això, i a part de tot el moviment que estem fent amb el territori, que també és molt important.
Ara parlaves de territori. A mi m'encanta que es reivindiqui el territori a través d'una copa. Em sembla magnífic. No sé què en penseu d'això.
Fa uns mesos vam fer unes jornades a Santa Fe. Van ser unes de les jornades més importants que vam fer en Vida Penedès. I una de les coses amb les que em vaig quedar, després de tot aquells dos dies molt intensos, va ser que vam acabar el segon dia fent una petita festa amb un DJ, i la barra hi havia només vins. O sigui, la gent venia a disfrutar del concert amb una copa de vi marcada amb Vida Penedès i bevent tot de vins diferents, de tot tipus, negres, arrosats, espumosos, vins blancs... I això per mi va ser fins a les 3 del matí. O sigui, no hi havia ni combinats, ni cerveses... O sigui, per mi això és la reivindicació total del Penedès. Sí.
I s'ha d'intentar anar potenciant aquestes coses, que gent que aquell dia va estar allà diu, ostres, he disfrutat bevent vi, estan fins a les 2 del matí, no he trobat a faltar un combinat, doncs per què no podem estar amb bevent vi? El que passa que hem d'anar donant exemples, però costa, perquè és dificultós i sobretot el que deies, això del paisatge amb una copa, és el que ens diferencia per cada projecte, perquè al final no té un origen, un vi, perd l'identitat i no té gràcia. Per mi, és una cosa... Jo també soc d'una altra generació, estic encara... jo encara vaig conèixer la generació que quan anaves a visitar un celler t'ensenyaven els dipòsits i et deien que havien comprat una premsa molt bona i que tenien uns dipòsits inoxidables. Ara, el que quan vas a visitar un celler el que t'ensenyen és la vinya, que és l'element important. I per això, amb tots els projectes que tenim al territori farbacent, hi ha unes vinyes al darrere, que és una mica també un lema que hi ha, perquè dius, ostres, si no pots explicar l'origen, pots explicar que has comprat un dipòsit molt bo, però al final és el paisatge que tu quan veguis un vi estàs veient un dipòsit, no. El que vols veure és un paisatge i aquí és una mica el que transmetem en aquesta... que et traspassa en un lloc. I també les persones, que és l'altre element important que quan vas a una fira o vas a visitar un celler, la persona que et rep, la persona que et coneix, al final quan tindràs la copa a casa teva, t'estaràs servint aquell vi, estàs sense voler mirant la persona i el paisatge. Són aquestes dues coses i una mica és el que ens trobarem, i amb el territori farbacent les persones que hi haurà són aquestes persones que quan estaràs tastant després a casa, quan tinguis l'ampolla, veuràs a la persona real, que no és algú que està només treballant aquell cap de setmana amb el projecte, sinó que ja és una cosa amb essència, i una mica és l'important.
Parlaves d'aquesta essència, és important, no? Perquè al final quan vas a una mostra i la mateixa persona que fa el seu producte, és el que t'ho explica, no? Amb aquelles ganes, no? Jo crec que aquelles ganes no es poden traslladar a una altra persona que t'ho expliqui. Doncs és un projecte que et creus més, que tastes de manera diferent, no?
Sí, és claríssim i clar, al final també són productes que venen de l'agricultura, que sempre a vegades ens sembla que estem, que el sector primari és important en un vi, l'únic que està transformat i està... Però clar, tot tens una... I llavors, clar, aquesta persona que t'explica unes coses que a vegades ara estem totalment desconnectats del sector primari, doncs és una cosa que t'agrada i que també li dones un molt gran valor, i hem d'anar-ho cada vegada transmetent més, i que necessitem aquest sector primari. El que passa que sempre estem pensant en altre... Vull dir, estem pensant en el preu, estem pensant en... jo vull dir, clar, soc botiguer, també, vull dir, aquí també és el meu tema, que també haig de buscar aquest equilibri, però és una cosa que hem d'anar cada vegada més ensenyant, i que, nosaltres aquí estant al Penedès, estant a Sant Sadurní, fa que, clar, quan expliquis un producte també, les vinyes ens les coneixem, i hem anat a passejar per aquestes vinyes, i fa que quan expliques els projectes, jo, vull dir, quan intento d'explicar, vull dir, clar, quan ho expliquen ells és una passada. Jo haig intentat transmetre el que expliquen ells, però clar, els coneixem des de petits, ens coneixem tot, i fa que doncs, puguis transmetre-ho d'una manera doncs, molt autèntica, i a mi m'agrada doncs, transmetre i explicar doncs, tots aquests projectes que la gent quan ve a la botiga flipa. Doncs, bueno, vull dir, també és la idea que la gent doncs, vingui aquí a Sant Sadurní per trobar productes amb essència, que a vegades doncs, hi ha productes que s'han anat perdent una mica doncs, aquesta essència. I llavors, bueno, això una mica el territori farbacent doncs, també és el cap de setmana que hi ha el cabatàs de Sant Sadurní, i llavors és un cap de setmana que està ple de bombolles, i nosaltres creiem que sempre, bueno, parlo des de Cal Fer-ho, creiem doncs, que hem de, aquest cap de setmana aquí a Sant Sadurní ha d'haver-hi molt d'ambient al voltant de les bombolles. I llavors doncs, estem doncs, amb aquesta idea que vingui molta gent, que vingui gent i que vegi la realitat de tot del que hi ha. I llavors i creiem que doncs, bueno, estem fent un granet posant un granet de sorra amb aquesta idea i que animem a que hi hagin més projectes que durant aquest cap de setmana gent de tot Espanya o del món que vulgui venir a Sant Sadurní. El que passa que tot això ha d'anar sumant, i en mica ho aconseguirem, però s'ha d'anar sumant moltes cosetes i molts projectes.
Al final, demà es poden conèixer perfectament aquestes dues realitats, territori efervescent, cabatast, es pot venir a territori efervescent en el primer torn i després en el cabatast, o fer-ho al revés, però està bé veure les dues realitats i sobretot gaudir de les bombolles. El Xavi és un fidel defensor de les bombolles, aquí el Penedès en xarxa ho fa absolutament sempre. Abans d'acomiadar-nos, a mi m'agradaria que aprofiteu els micròfons per convidar els nostres oients a les poques entrades que queden, que no s'ho pensin massa i vinguin a gaudir del territori efervescent. No sé qui s'anima a començar.
Bueno, no, jo crec que bueno, al final és com els seus projectes que hi ha doncs, que tenim doncs, a Vinya Lluny, doncs, que és un xarel·lo doncs, amb mètode ancestral. Tenim l'Albert doncs, que portarà dos productes. L'Aurora només en pot portar un, perquè de bombolles...
Potser porto sorpreses.
Ui, ves! I també tenim Spoiler. Un espai per qui vol portar alguna cosa nova, que tenim un espai per desgorjar les ampolles allà al moment, per dir, porto alguna cosa experimental. Doncs, també volem crear aquesta mica de... Bueno, a veure què ens portaran, eh? Vull dir, que hi ha sorpreses, eh? I són fàcils perquè són ells que les decideixen. No han de demanar-li al jefe que s'hi porta una ampolla especial. Ai. Doncs, i això, llavors l'Albert pues, vindrà també amb dos productes, el que comentava ell, pues, que és el xarel·lo macabeu ancestral, i després té un rosat, que és únic, perquè pues, està fet amb sumoll blanc, que aquesta varietat n'hi ha poquíssim, i sumoll rosat, que també pues, hi ha molt pocs escumosos doncs, elaborats amb sumoll rosat, que doncs, també és aquesta manera de buscar doncs, tastar coses que no coneixes, i sobretot quan amb l'Albert estigui la gent allà, li preguntarà Albert, què és això del sumoll blanc? I l'Albert explicarà que té una vinya i que té una vinya que la va plantar el seu sogre, que va trobar un sarment de no sé on, bueno, i tot són aquestes curiositats i aquestes anècdotes que fa que sigui guai, bueno, que tinguis una experiència molt maca i de conèixer aquests projectes.
Si algú està dubtant, que no s'ho pensi més, que disfrutarà moltíssim i provarà coses que, bueno, molt interessants.
I jo els convido a tothom que tingui inquietuds de conèixer projectes joves, projectes diferents. És l'oportunitat perfecta per conèixer aquests 20 projectes i aquestes 20 històries i aquests més de 20 productes, segurament, que podran tastar.
Que no s'ho pensin, www.calfero.com, ultimíssimes entrades, correu perquè s'esgoten. Albert, Xavi, Aurora, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en xarxa presentant aquesta tercera edició de Territori Efervescent. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies.
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 Doncs ens encaminem, perquè ja hi som pràcticament, al flaix informatiu, que arriba puntualment a 11:15. Fins ara.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Torna el cicle Octubre i Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per conscienciar en matèria d'habitatge. El primer dilluns d'octubre és el Dia Mundial de l'Hàbitat i al voltant d'aquesta data el Consell Comarcal l'ha organitzat per segon any consecutiu Octubre i Habitatge. Es tracta d'un cicle d'activitats que tindrà lloc al llarg del mes d'octubre i que té l'objectiu de reflexionar sobre el dret bàsic a un habitatge digne. El programa inclou activitats gratuïtes adreçades tant al públic general com a tècnics i professionals del sector i que tindran lloc entre el 10 i el 25 d'octubre. Sarroca Medieval homenatjarà els martinencs Miquel Folc i Josep Maria Ferrer. Aquest diumenge al migdia, dins dels actes de la Fira Sarroca Medieval, s'homenatjarà Miquel Folc Cruzet, que ha estat el jutge de pau del poble des de l'any 1998 fins aquest any, i a Josep Maria Ferrer Sogas, persona molt implicada en la cultura i les festes locals a títol pòstum. L'acte tindrà lloc a la sala ponent del castell a 2:45 del migdia. A causa d'aquest homenatge no hi haurà visites teatralitzades al castell ni a la 1 del migdia ni a les 2 del diumenge. La Bisbal del Penedès celebra aquest diumenge 6 d'octubre una nova edició de la Fira d'Entitats i Artesania, una jornada que combina la promoció al comerç i les entitats locals amb la degustació de vins i menjar i els espectacles familiars. Els centres neuràlgics de l'esdeveniment seran la plaça de l'Església i la plaça Major. A partir de les 10 del matí, la plaça de l'Església acollirà les parades d'artesania de les entitats locals i dels comerços, que oferiran degustacions i tastos. Durant tot el dia es farà una tòmbola parroquial fins que s'acabin existències i també una trobada de puntaires que ha organitzat l'Associació de Puntaires de la Bisbal. El Noia signa els dorsals del primer equip per la nova temporada. Un cop acabada la disputa de la Lliga Catalana, que ha alternat amb alguns amistosos, el Noia marxarà aquest divendres a la Corunya per entomar el repte de la Supercopa d'Espanya. Els de Sant Sadurní, que recuperen els mundialistes Ivan Morales i Humberto Méndez, disputaran la primera semifinal contra el Reus, mentre que el Barça i el Liceo disputaran la segona. Els jugadors que ja formaven part de la plantilla que vista la temporada passada mantindran els seus números a l'esquena. El porter Blai Roca amb el número 20, Aleix Esteller, el capità, amb el 4, Xavi Costa, el 6, Toni Salvador, el 8, el 9 continuarà sent per Jordi Bargalló, el 27 per Martí Gavarró, el 32 per Humberto Méndez i el campió del món Ivan Morales, el 97. Pau Andreu, que ocuparà un lloc fix al primer equip, lluirà el 49, que ja portava els últims anys a la base. I el tercer porter, Ton Renau, mantindrà el 63 que porta el filial. Pel que fa a les noves incorporacions, Xavi Aragonès lluirà el 26, Iker Jiménez el 99, mantenint els dorsals que lluïen el Lleida i el Vic, i els juvenils Max Moreno i Oriol Bou es queden amb el 7 i el 82.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Sovint descuidem o no prestem prou atenció o està a la llista al final de tot i no hi arribem a la cura, a la mirada, a la nostra salut mental. I la Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca, que ens torna a acompanyar aquesta temporada, ha decidit estrenar el curs abordant la salut mental i, a més, en perspectiva de gènere. Núria, bon dia i gràcies per tornar.
Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per acollir-nos.
ens hi posem a totes. Salut mental, encara ara costa abordar aquestes qüestions, tot i que la pandèmia, afortunadament, les va treure portes enfora i va normalitzar força aquestes qüestions, però encara costa, i a més hi afegeixes la perspectiva de gènere, per acabar-ho de dur.
Sí, i de fet també m'agradaria ara, quan presentem a les convidades que tenim avui, sobretot començant, què volem dir quan parlem de perspectiva de gènere i per què és tan important en general, en tots els temes de la vida, però molt concretament amb la salut i també amb la salut mental. Perquè l'enfoc que donem a les cures també és determinant. És determinant, no?, per la posterior evolució.
Doncs amb ganes d'escoltar les expertes, les convidades, qui hi portes?
Avui tenim amb nosaltres, en primer lloc, a la Mònica Cervera, que és la psicòloga referent de benestar emocional del Cap Nord, que ja l'hem tingut altres vegades amb nosaltres.
Bon dia, Mònica.
Bon dia. Gràcies per convidar-nos.
I després tenim a l'Eugènia Lorente, que és psicòloga del Servei de Rehabilitació Comunitària. Bon dia, Eugènia.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica, primer de tot, això, que quan diem Servei de Rehabilitació Comunitària, que... On estàs, tu?
Sí, sí. Bueno, estaria dintre de la salut mental, no? La salut mental de l'Alt Penedès, no? Tenien el centre de salut mental, no? Que s'ocupa de la població que té un problema de salut mental, hospital de dia, més per un moment de crisi, i el centre de rehabilitació comunitària, ho diu la paraula, no? Servei, no?, de rehabilitació, no?, de portar una vida normalitzada per anar cap a la comunitat, no? Vull dir que si miren una mica les paraules, no?, ja estan definint, L'objectiu bàsic seria el portar una vida normalitzada, Encara que tenin un trastorn que pot ser més greu, pot no ser tan greu, realment recuperar una vida normal, o la més normal possible, Llavors és com un traje a medida, sempre explico, no?, acompanyant a la persona una mica en el projecte vital que té la persona.
I temporal, no? Entenc.
Temporal,
és un acompanyament que dura el que aquella persona necessita fins que torna a la comunitat.
Sí, sí.
Centrem-nos-hi de casa ara amb el que dèiem de la perspectiva de gènere. Què volem dir quan diem perspectiva de gènere i perspectiva de gènere en salut?
Quan parlem d'una perspectiva de gènere, d'alguna manera del que es tracta és com de posar-nos unes ulleres específiques com per avaluar totes les situacions, però des d'una mirada en concret. Al final, quan parlem de perspectiva de gènere, implica prendre en consideració com les desigualtats de gènere, les expectatives, els rols socials que tenim, com influeixen en salut, i en aquest cas, en salut mental. Al final, en funció de com hem crescut, amb quina sociabilització de gènere hem anat creixent, el pes de la motxilla que portem a sobre i com gestionem les coses és diferent. Llavors és important prendre en consideració això, com prendre en consideració altres factors individuals de cada persona, però aquest també tenir-lo en compte dins d'allà qualsevol tipus de plantejament o d'entendre la salut mental.
Jo penso que és fonamental perquè al final, si fem una mica de repàs històric dels trastorns al llarg, no?, de la història, com han anat canviant, no?, la prevalença de trastorns amb salut mental, i això només es pot interpretar si tens aquestes ulleres que dius tu, no?, de quin paper juguem cadascuna de les persones en la nostra societat.
Al final no és el mateix, no? I una de les, potser com de les coses com més, que crida més l'atenció o que són més visibles de primera, seria a nivell d'incidències. Si busquem el número de diagnòstics que hi ha, els diagnòstics d'ansietat, els diagnòstics de depressió, són molt més prevalents en dones que no en homes, no? Igual que hi ha altres que són més prevalents en homes, no? Tema substàncies, no? Doncs aquí recobria més aquest pes, més en homes que en dones. Al final això és important també tenir en consideració quan volem abordar totes aquestes dificultats, perquè si no, ens estem perdent una part important de la informació si no s'inclou dins de la intervenció com a tal.
I el malestar, no? També, com s'expressa el malestar? Com diríeu això que...
Bueno, de manera molt clara jo diria que l'home potser segurament més cap a fora, no? I la dona d'una manera més interior, no? Més des de la culpa, des de la rumiació, no? Del de sentir-se malament perquè no estic fent la tasca que he de fer, no? El rol, no?, que com a dona he de fer, de cuidar altres persones, no? Tinc la malaltia i llavors no puc, no? Sobretot fer aquest rol de cuidadora. El que comentava la companya Mònica, que és curiosíssim el tema del diagnòstic, no? com els homes són més diagnòstics relacionats, jo que sé, la celotípia, no?, en el control de la dona, no?
Explica'ns sí. Què és això de la celotípia.
Sí, viene de celos, no? Sí. En el sentit aquest d'això. No unos celos ja malaltissos, no?
Uh-huh.
En el sentit de control, no? De la sospita, de l'estar constantment, no? Inclús d'arribar a tenir, segons en quin moment, comportaments agressius, no? Comportaments violents, no? O la personalitat antisocial. No? També narcisistes, també és curiosíssim que tenim més homes, no? En canvi, les dones més el tema de l'ansietat, no? El tema de la depressió, el trastorn de la personalitat per dependència, el trastorn histriònic, no? D'aquestes canvis emocionals, no? Tan importants que tenim, no? Trastorns límits, també són moltes més dones, no? És curiós, també.
I després, quan parlem de salut mental, no ens podem oblidar del tema estrella, que és l'estigmatització. Uh-huh. Això també ens afecta. Si ho mirem en perspectiva de gènere, segurament també podem trobar diferències.
Totalment. Al final, aquí, no? I lligant una miqueta el que comentàveu també de la manifestació, a les dones ja de sempre se'ns ha dit que quan expressem una miqueta el nostre malestar, que som unes exagerades, que som unes histèriques, no? Que ja es fan servir un tipus de paraules que ja directament ja posen una miqueta la culpa i posen la càrrega a sobre de la dona, en aquest cas, molt més que a sobre dels homes, que hi ha de tot, però que en aquest cas, només per poder demanar aquesta ajuda, no? El fet de no estic bé ja implica ja tens aquesta etiqueta extra, no? Ja es mira malament, de no pots suportar gaires coses, que per l'altra banda, no? En aquest cas, amb els homes moltes vegades es transforma en la dificultat de demanar ajuda, no? Perquè segurament un home sempre, no? I tradicionalment ha sigut el cap de família, el que ha hagut de treballar, el que ha de fer les coses. Afortunadament està canviant molt, no? Però el que no pot plorar, el que no pot expressar que, si no, deixa de ser menys home, entre cometes. I al final es tracta de poder tenir en compte totes aquestes coses perquè, si no, les persones no se'ls hi pot donar una bona atenció. O sigui, si això no es té en compte i no s'inclou dins de l'equació, ens costarà també poder ajudar a les persones perquè són coses que són inherents a nosaltres i les hem après i estan allà. I és important també com recollir-lo. Llavors, aquest estigma segueix estant allà en perspectiva de gènere i en salut mental.
I són inherents a les dues bandes del divà o de la taula, tant pel professional de la salut com pel pacient. I tots portem aquesta càrrega, sí. Aquests clichés.
Jo inclús parlaria de l'estima i de l'autoestima, no? És una mica l'estima que té la pròpia persona, no? I de l'estima jo penso que a tots els nivells, no? O sigui, la dona que, a més de ser dona, a més està patint un trastorn mental, no? Té doble estima. I si a més és un trastorn mental sever, és encara un triple estima, no? Volia comentar, per exemple, una persona que havia tingut un intens d'abús sexual, com ella tenia un diagnòstic de trastorn mental sever, no? Quan ho va denunciar, doncs pensaven que igual estava en un moment de crisi, que igual era un deliri, que igual havia tingut una al·lucinació i tot això no era real, era mentida, no? I llavors el patiment d'aquesta persona, no? Han intentat abusar. És un patiment, però multiplico per dos, perquè és que no em fan cas, no? No acaben de, no? Donar-me la raó de que realment he patit aquest acte, això, no? I és bastant freqüent, eh? Aquest és un cas molt extrem, però en coses de la vida quotidiana també ho trobem, no? L'estima i l'autoestima, no? Cada vegada també va molt, molt relacionat.
Molt lligat. De fet, per això és tan important fer tanta difusió i fer tanta sensibilització. I no és casualitat que avui estiguem aquí parlant de salut mental, perquè recordeu que s'acosta el 10 d'octubre, que és el Dia Internacional per la Salut Mental, i que ja fa uns anys que aquí a Vilafranca se celebra, bueno, el Penedès en general, ho celebrem bastant activament, sobretot per de cara a això, a la sensibilització. Llavors, bueno, si ens voleu explicar una mica què heu preparat aquest any.
Sí, des de la Regió Sanitària Penedès, tenint en compte tant l'ICS, l'Institut Català de la Salut, en col·laboració, no? Sempre ho fem amb Salut Mental, el que s'està intentant és impulsar i motivar una mica com el debat entre professionals de salut. Llavors, arrel d'això, ja estan organitzades com algunes activitats a nivell de, en aquest cas, Vilafranca, és veritat que sí que una miqueta més centralitzat aquí, que, sí, Eugènia, sí, pots explicar tu la més recent?
Bueno, jo podria, comentar, no?, que em fa moltíssima il·lusió la més propera, no?, que serà demà, que és dia 4. Tornarem a fer la cinquena edició del concurs literari. Estem molt contents. Hem rebut moltes persones que han enviat relats de persones que tenen un trastorn mental. Ho tinc apuntat aquí, no? 34 de poesia, 42 de prosa. Llavors, molt bé, no cada any va augmentant.
Hi ha molta participació.
Sí, sí, i millora la qualitat i la quantitat. Vull dir que estem molt, molt contents, no?
Les paraules parlen per tu, oi?
Sí, el concurs. Sí. Bueno, i sobretot sí que volia destacar que el que els relats parlen, no?, és una mica de les estratègies per estar millor. I es parlen, moltes persones parlen de conèixer, acceptar, conviure amb la malaltia. I de l'empoderament, de l'apoderament.
I és un acte obert al públic?
Està obert a tothom, ho fem al Vinceum, demà, dia 4, a les 12.
A les 12.
Tindrem pica-pica, també.
Ens ho apuntem.
Tot així, sí, ens ho apuntem.
Però sempre és un acte concorregut.
És un acte concorregut.
Els participants els agrada acostar-se.
Sí. Farà també una persona, que també una usuària del servei, també farà la lectura del manifest del Dia de la Salut Mental. És el nostre dia de festa. Aquest any ho adelantem una mica al dia 10, que és el dia oficial, però bueno, és l'anticipació al dia 10.
Exacte.
És el pròleg a la resta d'activitats que vindran la setmana vinent, no?
Exacte. El mateix dijous, el mateix dia 10 a la tarda, a l'Escorxador es farà un acte en obert també, i que serà la presentació d'un llibre de les companyes Isabel Montaner i Blanca Collvinent, que es diu Ets una exagerada, viatge de gènere i sexe en salut, no? Que el nom ja parla per si sol.
El nom és tan explícit.
Sí,
que no cal, ben trobat.
Que no cal, no cal donar més detalls.
Moltes ganes de llegir-ho.
Ens sentim identificades perquè ens ho han dit alguna altra vegada.
Tant, exactament.
O nosaltres mateixes ens ho hem aplicat, no?
Aquí està. I aprofitarem per fer una miqueta la presentació del llibre i també que ens expliquin una mica, no?, quina ha sigut la motivació també de fer aquest llibre. I aprofitarem per generar una miqueta un espai de debat en format taula rodona amb companyes del Centre de Salut Mental, amb companyes del Turó, però i tothom està convidat, perquè al final el que ens interessa també en totes aquestes, en aquests actes, és poder també anar recollint i anar escoltant les opinions i les vivències de la gent, que al final és qui, cadascú en les nostres carns, acabem vivint aquest viatge des del viatge de perspectiva de gènere.
La Mònica està llegint el llibre?
Estic estudiant el llibre.
Què tal?
I la veritat és que molt bé, perquè, bueno, si us el pogués ensenyar, veuríeu que està escrit per tot arreu.
Està guixat amb llapis per tot arreu, subratllat.
Vinem a fer, de què està fet. Sí, sí.
Al final és una lectura que és molt senzilla i és molt fàcil de sentir-se reflexat en qualsevol de les qüestions que es plantegen, encara que no sigui una vivència personal, perquè és que veig tan clar que això em podria passar a mi també, no? Que són coses de, ostres, és que no m'ho havia plantejat mai, que parla de diferents malalties en general a nivell de salut i de com és important adquirir aquesta perspectiva de gènere, no? Doncs una de les més típiques en salut és tot el tema cardiovascular. No és el mateix en una dona que en un home, no només pels factors biològics, també pels factors socials.
La simptomatologia, no? Ens hem après quins són els indicis d'un infart en homes.
Sí,
i ho hem estat aplicant a tothom fins fa 4 dies.
Exacte. Mm-hmm. I les dones, a part de que se'ls detecten, ens els detectem més tard, també moltes vegades quan apareixen les dones estan soles, perquè la manera d'ocupar els espais durant el dia és diferent, la d'un home també que la d'una dona. Llavors, moltes vegades succeeixen més a casa, el que allarga més el poder demanar ajuda. Que són aquestes petites coses que quan van sumant, és un, ostres, que és important que d'això se'n parli. Llavors, aprofitarem el dijous 10 per poder tenir una mica com aquesta conversa.
Venen les dues autores?
Venen les dues autores.
Exacte. Una és periodista i l'altra metgessa.
Exactament.
Fet un 4 mans aquí.
Exacte. Així per
llibre,
poder tenir més perspectives.
Clar. I el llibre, penses que va dirigit a professionals o és per tothom?
És per tothom. Al final té com dos capítols per cada temàtica. Un que és més experiencial, l'altre que és més des del punt de vista dels professionals. Llavors és molt fàcil entendre el llenguatge, és molt vinculant també de poder relacionar què és el que està passant. O sigui que totalment recomanable.
I l'hora de la presentació, no sé si l'has dit...
A les 6:30.
A les 6:30. A l'Escorxador, el
exacte,
dia 10,
sí,
a les 6:30.
Exactament.
Molt bé, ens ho apuntem també, eh?
I el divendres següent també s'ha organitzat amb unes companyes, que les companyes de l'associació Habilis, que vindran a fer un taller per...
per més adolescents, que és de la salut mental des d'una perspectiva de gènere, i les cures col·lectives. No? Llavors també tenir un espai on poder treballar, potser d'una manera també com més experiencial, tot el tema de la salut mental des d'una perspectiva de gènere. En aquest cas sí que es fa a la nau, i llavors és una miqueta més pel públic una mica més jove.
Molt bé.
També. Que tothom tingui
obert
el seu espai.
Obert a tothom, també, o hi ha inscripció prèvia?
Bueno, és obert a tothom, però...
Jove.
Exacte.
Ah, home, esclar,
aquest col·lectiu.
Sí, sí. Però cal inscripció prèvia o no? O...
Ara mateix, un 80% et diria que segurament no.
Ah, d'acord.
És que no va amb l'edat, això de la inscripció prèvia.
No, això és... Bueno, m'ha sortit... No, no, no.
Segur que hi ha altres canals per fer arribar la informació i que assisteixin.
Sí.
Molt bé.
I més enllà d'aquesta setmana, que és la setmana dedicada a la salut mental... Hi ha un petit acte, no?, que queda una mica més enllà.
Exacte. Tot això que es treballa, no?, una mica aquest impuls que se li està donant a la salut mental des de la perspectiva de gènere, des de la regió sanitària, acaba el novembre amb una jornada que és per professionals de la salut, també on hi ha tres taules que, bàsicament, l'objectiu és tots els professionals de salut poder estar actualitzats i formats de com abordar tota la salut mental des d'aquesta perspectiva de gènere, que no la podem deixar de banda.
Molt bé. I encara crec que ens volies parlar d'una altra activitat que tenim agendada, que aquesta va una mica més enllà de la salut mental, però que també d'alguna manera està relacionada.
Sí, al final potser més des de la salut, no? Més específicament la salut. Però el dia 18 d'octubre és el Dia Mundial de la Menopausa, i com ja es va fer l'any passat, aquest any es torna a repetir i estem organitzant amb Ajuntament, amb la CIR i amb els centres d'atenció primària unes jornades de menopausa on hi haurà diferents tallers, píndoles, també hi ha berenar.
També.
Que és oberta a tothom, no es necessita inscripció prèvia i al final el que volem és tenir un espai també on poder parlar, on poder compartir, on poder visibilitzar i on poder també trencar una miqueta tot el tabú que hi ha al voltant d'una etapa del cicle vital de qualsevol dona.
No ens diguin
dona.
Més que ets una exagerada.
Exactament. Doncs poder compartir, no? Tenir aquest espai per compartir una mica entre totes i resoldre dubtes amb molts professionals diferents, també.
Molt bé, molt bé. Vaja, que tenim l'agenda plena, l'octubre.
Sí, sí.
Una mica, no sé, ja per anar acabant, oi? Ens agradaria, Eugènia, que si ens poguessis donar algun tipus, perquè hem estat parlant aquí d'activitats i de la importància de la salut mental, però també recomanacions, no?, a nivell de prevenció. Què podem fer per millorar?
Sí, jo penso que és una pregunta que hem de fer, no?, de vegades que poden fer les institucions o des de fora, però també és molt important què podem fer nosaltres, no? Per exemple, l'altre dia va sortir a la premsa que l'ansietat, no?, que augmenta moltíssim, no?, que s'han doblat en 6 anys les baixes per depressió. I que la major part, evidentment, són dones, no? Llavors, per exemple, hi ha coses concretes que podem fer per intentar reduir, no?, una mica l'ansietat, no?, que és un tema que es pot afectar a tothom. Jo de vegades comento que una cosa que es pot fer és relaxar-se en cada sentit, no? Cada setmana dir, aquesta setmana em relaxaré en la vista, pues, mirant aquest paisatge tan bonic, no? En l'oïda, pues, escoltant aquesta música clàssica que em relaxa moltíssim, no? En l'olfacte, no? Hi ha diferents aromes. En el tacte, no? Pues faré un massatge, aniré aquí i em faré un massatge, no? En el gust, no?
Anar buscant espais de relaxació,
sí, sí, però de buscar-ho de manera voluntària, de manera proactiva. Sí, no esperar a canviar, no? Si no, una comissió seria aquesta, intentar relaxar-me, no?, en cada un dels sentits i tenir una mica pensat, planificat.
Programat, eh?
Programat. Si no, no ho farem. I l'altra recomanació que penso que és molt important és en cada moment pensar la pregunta, què puc fer en aquest moment per cuidar-me més? De vegades les persones no es poden cuidar des de fora o no es cuiden les institucions, però sempre està en la nostra base cuidar-nos, no l'autocura. Llavors pensar què puc fer per cuidar-me millor, pues, a nivell físic, per exemple, no? Pues aniré al gimnàs. Què puc fer per cuidar-me a nivell psicològic? Pues faré aquesta tècnica de relaxació que parlaven abans, no? A nivell social, quedaré en la meva cocina i faré un cafè.
Això és molt important perquè, justament, en perspectiva de gènere, no? Moltes vegades sents el típic de, sobretot en dones, no? És que no tinc temps. No. El sentiment de culpabilitat, no? Quan fas coses per tu, per cuidar-te tu. I, en canvi, no, el que hauríem de dir és que ho estàs fent però que és una millora per tu i també pels teus, eh?
Sí,
perquè
les persones
si tu estàs
que
més bé,
sí.
Els teus fills es relacionaran millor amb tu, tot plegat.
Cuidar-nos no és incompatible amb cuidar els altres i és una cosa que sembla que ens han ensenyat
que està relacionada.
Sí, que no, sí, em dedico temps a mi, sóc un egoista.
Sí, exacte.
No estic fent tot el que podria fer, totalment.
I cuidar-nos, que em faltava també, en relació amb els valors de la persona. O sigui, dona molta satisfacció, no?, el fer alguna que està en resonància amb els nostres valors. No? Soc una persona que m'interessa el tema ecologista, doncs faig un voluntariat. No? És com coses molt concretes que podem fer per sentir-nos millor. O sigui, no esperar estar malament, sinó d'alguna manera prevenir per intentar per això tenir més qualitat de vida, també.
Estimar-nos, al final és estimar-nos, també.
Clar, sí. No, quan parlem de l'autocuidado, és això.
I
més enllà de regalar-nos aquestes estonetes per estar bé i cuidar la nostra salut mental, si necessitem un professional, on haig d'acudir, com comença aquest procés?
En una,
El principi normalment sempre és la via d'accés, generalment són els professionals de referència a l'atenció primària, de medicina com infermeria, i a partir d'allà es valora si el que es necessita és una atenció més individual i més específica, es fa la derivació als centres de salut mental, i si el que es valora amb l'equip és que es pot beneficiar d'una perspectiva més grupal o més comunitària, tenim també les diferents de les opcions dels grups que es fan també des de primària, però que la via d'accés segueix sent el professional de referència.
La nostra metgessa, metge de capçalera o infermera. Comencem aquí.
Aquí és el punt de partida.
Doncs moltes gràcies a totes tres, Núria Sant Romà, que ens retrobarem d'aquí un parell de mesos, Mònica Cervera i Eugenia Lorente, per haver-nos acompanyat avui. Heu ajudat a molts oients, estic segura. Gràcies, fins aviat.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Amb Cindy Lauper i el seu Time After Time arribarem a les 11.